Segons les dades de l'Organització Mundial del Turisme, prop de 300 milions de viatgers visiten anualment llocs sants, repartits arreu del món, a tot arreu del món i de totes les religions. Aquests viatges tenen un impacte econòmic de 13.000 milions d'euros. Aproximadament la meitat d'aquests viatgers visiten santuaris relacionats amb la fe cristiana. Només com a exemple us direm que la catedral de Guadalupe, a Mèxic, rep 10 milions de visitants a l'any, Sant Pere del Vaticà, 7 milions, i Santiago de Compostela, per buscar un espai religiós de proximitat, 4 milions a l'any. Tot i que de vegades no és fàcil en algunes destinacions diferenciar entre el que és turisme religiós o turisme cultural, gairebé segur que qualsevol persona que passa per Santiago de Compostela entra a la catedral. Però en qualsevol cas sí que és cert que hi ha rutes específiques de turisme religiós i productes turístics que s'elaboren per col·lectius motivats per la religió a l'hora de viatjar. Avui volem parlar-vos d'algunes d'aquestes possibilitats de les que trobarem en el mercat en aquest àmbit del turisme religiós. Ens visita Mònica Pedrol. Ella és responsable de Route Travel, una agència de viatges que està molt especialitzada en aquest camp del turisme religiós. Mònica, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per visitar.
A vosaltres, sempre és un plaer.
He quedat una mica parada a veure aquestes xifres, eh?
Sí?
300 milions de viatgers motivats per la religió a l'hora de viatjar.
Jo crec que hi ha més, inclús. Fixa't el que et dic.
Podria ser, perquè
per
clar, es fa difícil.
On està la frontera, a vegades és difícil.
Clar. Les destinacions més habituals poden ser Roma?
Sí, Terra Santa.
Terra Santa.
Terra Santa i Roma, amb gran diferència amb la resta. Naturalment, Santiago de Compostela. Ja no solament quan celebrem el jubileu a Santiago, sinó ara una mica durant tots els anys, els jubileus específics. Aquest any celebrem Astúries, el jubileu de Covadonga. L'any passat van celebrar Santo Toribio de Liébana. Però sobretot...
Bueno, i aquest any hi ha l'any jubilar de Santa Teresa.
També, el primer any jubilar, perquè vam celebrar l'any de Santa Teresa, aquest any jubilar. I després hi ha jubileus, a lo millor no tan coneguts. Jo ara acabo de tornar de Roma amb un grup de 900 mercedaris perquè inauguràvem l'any jubilar de la Mercè, la Mercè tan nostra, tan catalana, i que a vegades no es coneix tant, no? Sempre hi ha un motiu per viatjar en forma de pelegrinatge. I després està l'estil de cada agència, l'estil de cada grup. Nosaltres no ens agrada separar religió de cultura, considerem que és el mateix.
Al final són viatges que estan...
És el mateix, és el mateix. Si no, ja són viatges molt sectaris.
Sí,
no?
Tu pots ser catòlic i anar a visitar una mesquita a l'Islam.
O i ateo al final... i entrar a la Sagrada Família, clar, i segur que voldràs entrar a la Sagrada Família, és el mateix.
I al final no té res a veure, està directament lligada a la religió. Clar. Però no, sí que és cert que hi ha col·lectius, col·lectius de parròquies o col·lectius... d'altres àmbits que sí que munten específicament viatges.
Bueno, nosaltres, com tu molt ben has dit, estem a Route Travel especialitzats en això. A nosaltres ens demana la parròquia, el bisbat de Barcelona, la COPE, ojalà, organitzar un pelegrinatge. Per què? Perquè saben que tenen que tindre unes condicions especials. Naturalment, el que tot viatger necessita, no? Un bon allotjament, uns bons àpats, una bona organització, però què és el que diferencia? Jo crec que a vegades anar de pelegrinatge amb la parròquia és anar a compartir una experiència, no solament el viatge a Roma, mira, tothom pot entrar en internet i agafar un bitllet d'avió i un hotel i anirà a la mar de bé, però assistir a lo millor a l'audiència del Sant Pare,
clar, això,
malgrat que també es pot reservar a nivell personal, que és gratuït, però ja és un altre tipus d'estructura i sobretot aquesta possibilitat de compartir-ho entre la gent que per fer, per convicció, pues necessita, com tu, viure aquesta experiència.
Home, i suposo que també moments d'eucaristia i altres moments...
I molt... de reflexió. Però clar, depèn també tot adequat al carisma de cada grup. No és el mateix organitzar un pelegrinatge per un grup que tingui relació amb l'Opus Dei, per dir-te algun exemple, que no amb un grup d'una parròquia, no sé, dels claretians o dels mercedaris. Hi ha que adequar-ho una mica perquè realment sigui un èxit.
Probablement trobaríem, Mònica, probablement trobaríem dos nivells de viatges religiosos. Aquells que són com a més de proximitat, on estaria Lourdes,
Fàtima...
Núria, Montserrat, per exemple... que aquests les pots fer fàcilment i habitualment, i probablement no cal, per anar a Montserrat, doncs no cal que busquis, evidentment, una agència si ets d'Espanya, no cal que busquis una agència per anar a Montserrat.
Clar.
Però, en canvi, hi ha un altre nivell que podríem incloure Terra Santa, però podríem incloure altres països.
Etiòpia.
Etiòpia, per exemple, la cuna del cristianisme.
Exactament.
On realment potser ja és un nivell superior, no?
Sí, però no solament per la infraestructura del viatge, sinó també per el desconeixement que hi ha. Per exemple, nosaltres viatgem molt a Etiòpia, però per celebrar les festes cristianes. El Tincat, que és l'equivalent més o menys al Nadal, no és el Nadal, és l'Epifania, però bueno, per l'època, la Fasica, que és la Pasqua, clar, tenim el contacte a l'església local. Llavors, els nostres viatgers peregrins no solament fan un viatge amb un interès cultural indudable, sinó que comparteixen aquesta experiència d'estar a primera fila, a lo millor en el moment de la benedicció de les arques, no? Que és tot un món. Que és cert que hi ha molta gent que viatja a Etiòpia al Tincat, pues bueno, és un turisme de fotografia, molt respectable, que l'única cosa que volen és el color, el contrast, i que potser la espiritualitat pues, li dona igual. No? Llavors nosaltres som aquest ninxo de gent que vol una mica de tot, però principalment aquesta espiritualitat.
En aquest tipus de viatges que ja surt del més convencional i del més habitual, trobaríem que van més turistes individuals o que també es poden fer grups?
Bé, en principi nosaltres, quan vàrem començar a treballar, eren sobretot grups. Ara què passa? Ara ja tenim una clientela fidel que ja no viatgen per al grup, sinó per al destí, i també perquè tenen la confiança en Rook Travel, que els portarem sempre ben acompanyats d'un guia especialitzat en aquest destí. Per exemple, un grup que vàrem fer fa molts anys, que van viatjar a Etiòpia, ara persones d'aquest grup, doncs ara nosaltres viatgen a Madagascar, també buscant arrels cristianes de Madagascar, o a Armènia, o a Geòrgia, o sigui, es tracta de barrejar-ho tot una mica, tenint en compte també que la gent que ja... Nosaltres treballem quasi exclusivament amb públic de Catalunya. No et diré que ens coneixem tots, però també és un públic una mica, afortunadament, clar, clar, minoritari, no?, que li interessen aquest tipus de viatges.
Escolta, Mònica, tu que deus conèixer perfectament, quin seria el santuari, l'església, aquell espai religiós que més ens ha d'impressionar i que probablement no tenim present?
I que no tenim present.
Perquè que no és dels habituals.
Clar, que, clar. No és dels habituals. Jo crec, i també és una experiència molt, molt, molt personal, que aquestes petits santuaris absolutament senzills, humils, amb una riquesa iconogràfica genials que trobem al llac Tana d'Etiòpia. T'asseguro, clar, per Àfrica són importantíssims. Aquí poca gent ho coneix, a no ser que ja hagis fet el viatge o estiguis interessats. Són realment una meravella perquè hi ha la conjunció de les dues coses, d'història, de cultura, de monument, i sobretot veure, tu ho has dit, aquest cristianisme primitiu, primitiu, que s'ha conservat igual al llarg dels temps. I el lloc clàssic, naturalment, és el Sant Sepulcre. Aquest és molt conegut, per això no entra dintre de la resposta adequada.
Aquest sorprèn.
Però sorprèn perquè realment solament la conjunció de les 7 esglésies cristianes que tenen la seva jurisdicció ahí dintre, solament per al Sant Sepulcre ja val la pena viatjar a Terra Santa.
Una de les coses que sorprèn del Sant Sepulcre és que estigui custodiat pels ortodoxes, precisament, no?
Sí, bueno, són 7 esglésies, però tens tota la raó, els ortodoxes són els que tenen, diguem, més territori, no? Després els catòlics, representats per els franciscans, fins a arribar a lo més humil.
Dels armenis,
que més o menys, els siriacs molt humils i els etíopes pobres, que ja saps que estan al terrat, quasi, literalment viuen al terrat.
Viuen al terrat. Escolta, la religió ortodoxa a Grècia desperta interès entre les persones que busquen espais
moltíssim,
religiosos?
Moltíssim. Des de la ruta de Sant Pau, que intentem, clar, celebrar els altars catòlics, però que la majoria de les esglésies són ortodoxes, inclús l'experiència de molts senyors que es demanen viatge especial al Monte Athos, i moltes senyores que s'enfaden quan els expliquem que...
Sí. No,
bueno,
poden entrar, clar.
Puc ensenyar el Monte Athos des del mar, no? Que encara no podem entrar. Armènia, l'església d'Armènia, no és ben bé ortodoxa, nosaltres ho considerem així perquè és molt, molt similar, però és l'església independent d'Armènia, i nosaltres fem molts pelegrinatges a Armènia, i també la barreja, de viatge cultural i de pelegrinatge.
Doncs recordeu aquest nom, Rook Travel. Si penseu que la religió pot ser una motivació dels vostres viatges, ells en són especialistes i en saben moltíssim, com heu pogut comprovar per tot el que ens ha explicat la Mònica Pedrol. Mònica,
moltes gràcies.
Moltes gràcies. Fins quan vulguis.
T'esperem.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
Adéu.